Joan Bofill, bona tarda, com estàs?
Molt bé, Anna, bona tarda.
Som en un edifici molt, molt alt de Barcelona. No és especialment bonic a primera vista, però som aquí per parlar d'arquitectura. Som a punt de saludar una arquitecta i comunicadora que ha dormit 10 nits en 10 cases diferents que la fascinaven. I és una excusa perfecta per parlar d'aquesta disciplina de la que en parlem massa poc, realment equivocant-nos, perquè com diu la nostra protagonista d'avui, l'arquitectura és donar lloc a vides i a històries. És l'escenografia de les nostres vides.
Estem en un edifici d'un dels carrers de la part dreta de Gràcia, és a dir, ja quan és una mica més eixample, carrers més amples. Estem al carrer Escorial número 50 i aquí hi ha un edifici que segurament a molta gent, si el veu des de fora, dirà: ostres, això que dius no és molt bonic. Però l'anem a descobrir, anem a veure com és aquest interior d'aquest edifici del carrer Escorial, perquè hem quedat amb la Núria Moliner, una arquitecta divulgadora que fa temps que seguim, que ens encanta, que la veiem a TV3 dirigint programes com Animals Arquitectes, Entre Quatre Parets, i la Núria acaba de complir un somni, com deies, Anna, que és passar 10 nits en 10 habitatges de Barcelona i els voltants. Edificis que tenen interès arquitectònic com la Murada, la Casa Positiva, la Casa Coderc, el Taller Cert i Miró o la Casa Mercaders. I de tot n'ha sortit el llibre 10 cases, 10 nits.
I una d'aquestes 10 nits l'ha passat a casa del Salvador i l'Anna, que ara ens obriran les seves portes. Doncs ja la tenim aquí, Núria Moliner. Què tal? Gràcies per compartir amb nosaltres una de les teves nits que vas passar aquí. Per què vas triar Escorial 50?
Doncs, bueno, primer de tot, gràcies a vosaltres, encantada de ser aquí compartint-ho.
Sí, bona tarda, perdona.
Perquè és un projecte molt personal aquest, i vaig triar aquesta casa, volia passar-hi una nit i explicar-la al meu llibre, perquè és un edifici que quan jo passava per aquí davant, durant molts anys que vivia per aquí a prop, em cridava molt l'atenció i aparentment em semblava com estrany o desubicat o poc integrat a l'entorn o fins i tot poc estètic. I a mesura que vaig aprendre una mica més sobre la importància d'aquest projecte i tot el que hi ha darrere, em vaig adonar que era un dels edificis més interessants per descobrir a Barcelona. O sigui, que valia la pena.
Té un premi importantíssim.
Correcte, premi FAT el 62.
A mi m'agrada molt per això que dius en el llibre, és lleig. Ho dius,
ho dius. Què en penses?
Jo he viscut aquí molt a prop i també sempre pensava que era lleig, però
és
llegir el llibre...
Sí. Escorial 50, jo el tenia al cap, aquest edifici, i mai m'hagués imaginat que era un edifici que això, doncs, tenia un premi d'arquitectura i que podia ser un dels que apareixerien al teu llibre.
Sí, jo crec que evidentment sempre hem de valorar les creacions artístiques o en aquest cas arquitectòniques pel seu context, i en el seu moment això va ser un pas molt important, va ser un projecte molt experimental que trencava la illa tancada o la distribució de l'Eixample de Cerdà, que intentava crear espais públics, espais comunitaris, que innovaven molts sentits també en quant a habitatge, són dúplex molts d'ells, donen a dues façanes, és a dir, que intentava millorar les condicions de ventilació natural, de llum, dels habitatges socials, i a més hi ha un equip d'arquitectes molt potent al darrere, que és el grup R, que era com el GATPAC, promotors de l'arquitectura racionalista a Catalunya en el moment. Per tant, no ens n'adonem perquè està aquí i el donem per sentat, però aquí s'hi amaga una utopia, podríem dir, idees molt interessants.
Ara ho entendrem a més quan entrem, no? Quan entrem en un dels pisos, el del Salvador i l'Anna, que és on vas passar la nit. Anem-hi, no?
Som-hi.
Anem a picar. Hola. Anna, som nosaltres, de Ser Catalunya. Sí, ara pugem, gràcies.
Ja, fixa, les bústies són precioses.
Això només s'hi fixa Núria Moliner.
És una fricada, no? Jo emocionada amb les bústies, però és que són molt boniques. I es comença a veure aquesta cosa com tan racional, de formes ortogonals, perpendiculars, pures, tot molt ben ordenat.
És brutalisme, no?, ara que s'ha posat tant de moda amb The Brutalist.
Sí, té una mica... Sí, podríem dir que és brutalista. També, clar, el brutalisme anava molt lligat durant una època al moviment modern i al racionalisme, és a dir, que es barregen una mica tot plegat, no? Sí que hi ha aquesta visió racionalista en quant a obtenir el màxim amb el mínim, no? Amb no gastar més recursos o materials dels necessaris, en buscar les geometries pures, les decisions com més netes i abstractes i no recarregar les coses ornamentalment parlant, però sí, té brutalisme perquè a més té molt formigó vist, aquest material que quan és despullat és gris i té la textura de l'encofrat de la fusta, que és tan característic del moviment brutalista.
Ascensor.
Una cosa que ara veurem quan sortim, que a mi m'encanta, són els murals les pintures i la tipografia de números que hi ha a l'edifici, que estan inspirats en la tipografia típica de Le Corbusier, que era un dels pares de l'arquitectura moderna.
I ara som en aquest espai que tu descrius, no?, com aquesta portada coberta. Uau, quines vistes!
Això
és el que més et va impressionar, no?, al principi.
Sí, just quan vam accedir aquí, jo em vaig quedar amb la boca oberta, literalment, que és una cosa que ara mateix també estava fent, perquè és impressionant. Clar, penseu que estem a l'última planta, sembla que haguem clicat a un número, però en realitat és el doble de plantes, perquè n'hi ha 18. I estem a dalt de tot, i costa molt pujar una alçada d'aquestes característiques, un barri més aviat baix, no? I clar, és que veus tota Barcelona, és impressionant.
I és habitual que hi hagin edificis de cases que tinguin aquests passadissos tan oberts? Perquè al final estem com si fossin un mig balcó, no? És un passadís on hi ha els portals de cada porta, però es veuen totes les vistes, està a l'aire lliure completament.
Exacte, aquest espai és molt interessant. És un espai intermig entre exterior i interior i entre públic i privat, perquè són unes passeres com un balcó corregut, molt, molt llarg, que va donant pas i accés a tots els pisos. Vas trobant la porta de cadascun dels pisos. I això és una cosa que no trobem molt habitualment, perquè normalment pugem a un pis per una escala, un nucli d'escales amb ascensor, que simplement té un replà que dona diferents portes, però tu no passes per un balcó, no?
Clar.
I ara aquest model s'està aplicant moltíssim a les promocions d'habitatge públic i cooperatiu actuals, perquè és un lloc de trobada, també. És una extensió de casa teva, perquè hi ha qui s'hi fica les plantes, qui s'hi fica una tauleta, no deixa de ser un balcó de cadascuna de les cases, però és un balcó compartit. Per tant, també és un lloc de trobada, de saludar-te, de preguntar-te com estàs i de fer comunitat, que és una de les coses que els arquitectes d'aquest edifici volien.
I ara veiem les tres xemeneies i acabarem veient la Sagrada Família i fins i tot Glòries, no? I el mar.
Des de l'altra banda, clar, en realitat penseu que totes les estances del pis, que ara ho veurem, tenen finestres. O sigui, aquí veus 360 graus. A través de l'edifici veus tota Barcelona.
Bona!
Hola!
Bueno, jo tinc el llibre quasi tot llegit.
Sí?
Em sembla que em queden un parell de cases.
Hola, Anna! Hola, Salvador!
Hola!
Hola, què tal?
Gràcies per obrir-nos les portes. Anna, ara acabes de dir que t'has llegit ja gairebé tot el llibre. El capítol d'Escorial 50 de casa teva l'has llegit.
Sí, home, i és de molt d'agrair, no? Ens deixa molt bé, diguéssim. Sí, no, i reflecteix bastant el que vam comentar, eh? O sigui, la impressió de la casa, els que hi vivim... Clar, no és que sigui una casa luxosa ni res, una casa diferent, diguéssim.
I també explica com la idea pel que quan es va construir, com era, i els records que teníeu vosaltres també d'aquest carrer, no?, d'Escorial.
Bueno, perquè el Salvador va néixer a davant, i jo vaig néixer molt a prop, però qui vivia la meva àvia. Va ser de les primeres inquilines, i després uns oncles, que un és el Mecki, el David Mecki, que és l'arquitecte que es va morir ara ja fa uns anys, i per tant me la coneixia molt de venir de petita.
Estàveu predestinats a viure aquí, no, Salvador?
Sí, tot i que abans vam donar unes quantes voltes, eh? No som graciencs de naixement, però doncs hem viscut a diferents llocs i de lloguer i cap aquí, cap allà, però bueno, al final, sí, el barri és aquest, és el nostre, els nostres amics, els nostres que coneixem, i ja us han dit abans, jo és que vaig néixer aquí davant, a la porteria que hi ha, creuant el carrer, diguéssim, a baix amb un principal, a sobre del bar, i doncs miren, allà vam fer l'infantesa, i com ella també veníem a jugar de petits aquí en els jardins.
Clar, Núria, tu expliques que això era un projecte, era una illa on hi havia d'haver residències i botigues.
Sí, ells m'explicaven, tenen els records de tota l'activitat de comerços de barri que hi havia a les plantes baixes, perquè el projecte d'Escorial 50 en realitat és Illa Escorial. Escorial 50 és un dels molts edificis que formen part del conjunt que van dissenyar el grup R per tot aquest projecte. Aleshores, hi havia diferents blocs d'habitatge, però també hi havia doncs unes cases taller, hi havia comerços a planta baixa, hi havia espai públic, espai comunitari, podríem dir. Per tant, era un híbrid, no?, en quant a programa i usos, perquè és com crec que té més interès l'arquitectura, quan no fas només una única cosa i que per tant es converteix en una ciutat dormitori, sinó que aquí volien aquesta diversitat d'usos, i ara potser s'han anat perdent alguns d'aquests comerços, però ells m'explicaven que recordaven que això estava ple de botigues i que hi havia molt bon ambient.
És com un prototip a Barcelona, és a dir, és obrir la illa al carrer, És a dir, aquí a Barcelona estem acostumats a que les illes de casa són tancades i a dintre doncs no s'hi pot accedir. Aquí no, la idea era obrir-ho. A veure, quan eren petits no hi havia tanques, la gent creuava indiscriminadament cap aquí, cap allà, i els nens jugaven en el centre com si fos una plaça més de Gràcia, que estem acostumats a tenir places aquí a Gràcia. Per tant, aquesta era una més. A dins hi havia botigues, alguns locals, alguns negocis de despatxos, de coses que hi havia, i clar, ara s'ha tancat, ha tornat a ser la illa tancada de Barcelona, no? Malauradament. Però bueno, jo crec que està molt bé doncs, de poder provar-ho i experimentar aquesta nova arquitectura i l'urbanisme de Barcelona.
Amb una ullada, aquesta casa és preciosa. Núria, parles molt de la llum. Té molta llum.
No? És que a més aquesta hora que entra les taques, els rajos de sol de tarda, meravellosos, i l'horitzó, que gairebé no té fi, no el veus, tota Barcelona aquí, tot Vila de Gràcia i molt més enllà. Sí que, a part que l'Anna i el Salvador em van fer sentir com a casa i va ser la primera experiència del llibre que vaig fer per començar a escriure'l i va ser una molt bona manera de començar-lo, però és que a part l'espai és molt qualitatiu. O sigui, un projecte que aparentment en el seu moment, als anys 60, va començar com una promoció d'habitatge assequible, social, podríem dir, que tingui aquestes condicions que avui en dia... tant de bo totes les promocions, no et dic d'habitatge públic, sinó totes, absolutament totes, de lloguer, privades, etc, de compra, de cooperatiu, de tot, tant de bo totes tinguessin aquestes condicions de llum, de ventilació creuada, banda i banda, de metres quadrats, no? Perquè també té prou metres quadrats, si no recordo malament, uns 100, no?
Menys, l'habitatge té uns 110 metres quadrats i té terrassa, té les passeres, bé, és com un privilegi, diguéssim, no? On estem?
Què us va semblar quan la Núria us va proposar? Mira, és que estic fent un llibre, dormiré a 10 cases que em fascinen. Què vas pensar? Éreu conscients que vivíeu en una casa preciosa?
Primer li vaig haver de tornar a preguntar el que m'havia dit, perquè dic, ho he entès bé? Dic, t'has de quedar a dormir, és així? És que potser m'he perdut alguna cosa. I diu, no, és que la idea és que vull viure i vull dormir aquí i tal. Dic, ah, no, cap problema. Al contrari, dic, no sé... collirem i doncs estaràs amb nosaltres i els vam quedar i tal, però em va sobtar una mica, la veritat, d'entrada, no sé, em va semblar una idea una mica esbojarrada.
Però per què era important dormir? Per veure-hi totes les hores del dia, com va penetrant la llum i fixar-te bé en les parets, l'espai, el que et deia, no?
Sí, d'entrada, per concepte, creia que era important escriure un llibre d'arquitectura, no des de casa meva i entenent l'arquitectura com objecte o com una cosa fins i tot acadèmica, sinó que volia transmetre la part més vivencial, més atmosfèrica, més de pell, més subjectiva, però de la meva mirada i sobretot dels que hi viuen. És a dir, volia convertir-me en habitant d'aquell espai per empatitzar molt més amb la gent que hi viu i intentar transmetre el seu testimoni, compartir un sopar, un sobre taula i comentar com s'hi senten i què tal l'experiència de viure aquí tants anys. Aleshores sí que creia que m'interessava més tot allò que és més intangible que passa aquí, la llum, la conversa, que no pas el que pugui dir teòricament com a arquitecte sobre una proposta. No m'interessava tant perquè hi ha molts llibres així molt, molt potents i jo volia fer una cosa com més subjectiva i tant de bo aprendre de la gent que hi viu i transmetre tot això. Llavors sí, era important, per mi era com un concepte, no? I era bé com una, no sé, com performar la vida d'algú altre durant 24 hores, em semblava un projecte artístic interessant, però sobretot per acostar-me a realitats diferents i empatitzar-hi i tant de bo transmetre-ho.
T'han encaixat sempre les persones que hi viuen amb l'escenografia, que és l'arquitectura?
Home, és que jo crec que l'habitatge, el lloc on vivim, és una mica el retrat de qui som, no? Es defineix qui som, ens representa de moltes maneres i sí. I a part, jo crec que s'ha establert un vincle, perquè quan fas una proposta tan curiosa com és em deixes venir 24 hores a casa teva a passar una nit a casa teva, de cop i volta doncs ja compartim moltes converses, compartim intimitat, que és un moment curiós, quan no et coneixes de res, de cop i volta això uneix molt i crec que les converses que van sorgir doncs són molt més personals i molt més profundes que el que podria haver estat una entrevista més freda o puntual, no? Sí, que sí, sí. Retrata la persona i és el que he intentat fer a través del llibre.
Va venir, va venir, i curiosament era el dia de l'aniversari de l'Anna.
És que això no m'ho van dir.
O sigui, no li
va haver-hi festa,
però,
ho sabem pel llibre.
Va venir el dia que tocava.
Va haver-hi sopar.
Va venir sopar, per tant, que més una convidada així per celebrar l'aniversari.
Però fixa't com són de macos, que no m'ho van dir, que podrien haver dit, doncs mira, aquest dia justament no podem, que és l'aniversari de l'Anna, però sí, sí, el vam celebrar plegats, sí. I va ser bonic.
Sí,
i queda clar que va dormir bé. No sempre vas quedar a dormir. Hi ha una de les cases que per soroll vas dir, me'n torno, a la Ricarda, a casa Gomis, no?
Clar, Anna, no sé si has llegit aquest capítol ja. Sí. Clar, a casa Gomis, a la Ricarda, jo potser vaig ser massa tossuda o massa innocent perquè sabia que feia molts anys que ningú hi podia dormir o viure per part de la família per l'activitat frenètica i el soroll dels avions de l'aeroport que està a tocar a 400 metres de la pròpia casa. Però volia testejar, i també el fet de no poder-hi dormir crec que ja és una mostra i que representa la situació en la qual es troba la casa. És a dir, si aquesta és la realitat, està bé que m'hagi endut una lliçó i que no hi hagi pogut dormir i que ho expliqui, no? Que aquesta és la situació de la casa, que és patrimoni i que també és patrimoni ecològic tot el paisatge que l'envolta, que per mi és el debat que creia que valia la pena posar sobre la taula.
Com acabes fent la selecció de tots els espais que decideixes passar-hi nit? 10 cases, 10 nits, però suposo que la tria no va ser senzilla.
Doncs mira, vaig fer una quiniela que es va complir perquè he trobat amb gent molt maca i molt generosa que quan els he fet aquesta proposta tan curiosa m'han dit que sí, com l'Anna i el Salvador. Gairebé tothom em va dir que sí, però sí que vaig fer una llista que fos un homenatge a l'arquitectura moderna i contemporània. Aquí ja escurçàvem molt la línia del temps, segle XX, segle XXI, perquè crec que moltes vegades parlem de l'arquitectura més antiga, patrimonial, però volia reivindicar que el patrimoni i que la mirada també cal dirigir-la cap a l'arquitectura de construcció més recent, que és la que a mi més em toca o més m'interessa, no? Per tant, segle XX, segle XXI. I a partir d'aquí que hi haguessin diferents moviments, diferents línies de punts en la línia del temps, diferents realitats envers l'habitatge, que no tot fossin pues, una casa unifamiliar aspiracional increïble, sinó pues, també un habitatge cooperatiu o habitatge públic o habitatge social i com testimonis diferents en general, no? També alguns arquitectes i algunes joies de l'arquitectura que em feia il·lusió fer-me el regal de passar-hi 24 hores i poder transmetre com de joies són. I jo crec que ha quedat una selecció prou completa, interessant.
Has tingut alguna decepció d'algun dels espais que has visitat que has dit, ostres, el temps, l'espatllat, no s'està tractant com s'hauria de tractar aquesta joia arquitectònica?
Decepció... Jo et diria que decepció no. Sí que... Crec que va ser interessant anar a la casa Gomis a la Ricarda just abans que s'anunciés que possiblement es comprarà per part del Ministeri de Cultura, perquè estava en un moment d'impàs i estava plena de cartells de do not lean, no seguis aquí, com un museu atrapat en el temps, però alhora en decadència, ja no és un habitatge, ja no compleix el motiu pel qual va ser dissenyat com a tal, no? I era com una mica trist veure-ho així. Llavors crec que està bé haver captat aquest moment, aquesta fotografia d'un moment determinat, i ara saber que tant de bo tindrà un altre futur, no? A veure què passa. Però decepció com a tal, no. Sí que et diria que hi ha anècdotes. Perquè, per exemple, a la Casa Horitzó de RCR, Premi Pritzker d'Arquitectura, clar, allò va ser una experiència forta, us he de dir. Una sort que ho compartissin amb mi, un cop més.
La gent de les Cols, no?
Correcte, les cuineres de la família Puigverd Puigdevall, del restaurant de les Cols, que té dues estrelles Michelin i que són meravelloses, tenen aquesta casa i em van deixar que m'hi quedés sola. Però m'hi vaig quedar sense tenir moltes explicacions de com funciona la casa, perquè jo no volia anar sobrecondicionada, havent estudiat massa la casa per no experimentar-la genuïnament. I em van deixar allà i jo no sabia ben bé com anava, perquè és una casa molt abstracta i molt críptica, i no sabia com anaven les llums, no n'hi havia gaires de llums, i a part em vaig quedar, es va morir el meu mòbil, no de bateria, sinó per sempre més, o sigui, he anat a la botiga i encara no saben què li ha passat al mòbil. Em van dir que és una cosa molt estranya, i jo vaig pensar que era aquella casa que volia que visqués aquesta experiència d'aïllament extrem, perquè és un aïllament extrem enmig del paisatge, sense condicionants i sense cap WhatsApp. I vaig pensar, bueno, espero que la meva família no s'espanti de que no he dit res en 24 hores, però sí, va sumar, l'anècdota va sumar l'experiència, podríem dir.
per acabar, digues, d'aquesta casa, ja la veiem, té escales, és dúplex, està decorada exquisitament. Tres característiques d'aquest espai, d'aquesta casa.
Home, d'això t'ho explicaran millor. El Salvador, que és arquitecte, per cert.
Clar!
Però jo crec que el valor que té aquesta casa és justament haver-la deixat com es va pensar i com era original. L'hem intentat mantenir els mateixos materials, respectant la distribució, les portes, el paviment, les parets, i això és la casa. Aquí ens hi sentim a gust, evidentment hi ha la nostra vida en aquesta casa, els nostres llibres, les nostres fotografies, les nostres coses, però al final deixar-la tal com era, intentar respectar com va ser pensada aquesta casa, és com realment crec que s'hi ha de viure en aquesta casa, no té més.
Hem començat dient amb el Joan que parlem poc d'arquitectura, quan és fonamental, que és l'escenografia de les nostres vides. Tu estàs fent que ens interessem tots, amb la teva manera de comunicar. Ets arquitecte, no exerceixes, però fas que tots ens fixem molt més amb el que ens hauríem de fixar, no? Amb aquest envoltori que és tan fonamental.
Oh, gràcies per dir-m'ho, perquè és el meu objectiu, tant de bo ho aconsegueixi, perquè sempre dic això, que és l'escenografia de les nostres vides, que l'arquitectura és cultura, que ens representa, que ens condiciona, que ens interpel·la, i em sap greu que durant molts anys potser hagi hagut una mena de distanciament, no?, entre l'arquitectura i el conjunt de la societat, quan jo crec que és tan, tan rellevant que és una pena. Crec que s'ha de transmetre i que necessitem saber més sobre arquitectura. Hem de prendre decisions vitals importants en relació amb l'habitatge, amb els llocs on vivim, com triem un pis, com plantegem la nostra vida al voltant dels espais que habitem. Per tant, sí, crec que és important i tant de bo el que fem serveixi per apropar la cultura arquitectònica a tothom.
I tant de bo fos més assequible, això també. Salvador, Anna, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per aquesta sorpresa i tenir aquest protagonisme que segurament no ens correspon, ni molt menys, sinó que és la Núria la que ha fet aquest llibre, que doncs està bé, és diferent, és un llibre molt fàcil de llegir i que recomano doncs que tothom, bueno, que el compri, perquè realment no només és l'interès de l'arquitectura, sinó què hi viu, què hi passa, com ho has viscut, i trobo que es passa molt bé, són com 10 capítols i molt diferents tots ells.
Gràcies, Núria, per haver-nos obert les portes d'aquest Escorial 50, de veritat.
Gràcies a vosaltres.